Fabricació pròpia.
Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro.
Molt bona tarda a tothom. Ha mort la cantant Maria Jiménez als 73 anys. L'èxit li va arribar al 1978 amb la cançó Se acabó, un tema que parla sobre una dona farta de ser maltractada. Una lletra escrita, per cert, pel compositor José Ruiz Venegas. 45 anys després, aquest Se acabó, de Jiménez, s'ha convertit en un dels càntics de la selecció espanyola de futbol femení. Després del tuit que va fer la futbolista Alexia Putellas com a resposta a la conducta de Luis Rubiales, que escrivia un clar Se acabó.
Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola.
Avui s'ha apagat una veu incansable que va treballar intensament en la lluita contra la violència masclista, però, això sí, ens deixa tot un lema per seguir lluitant. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Dos minuts que passen de 2:15 a 3 de la tarda. Bona tarda, fabricadors.
Molt bona tarda.
Com esteu? Candela, Marta,
bona
Francisco...
Tarda.
Molt bona tarda.
A la producció amb Ferran Capdevila, José Matosas i Paula Moreno a l'Univers Sonor. Tots som, com dèiem, fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Es presentava com, atenció, presidenta de Barat. A tothom es va quedar molt parat. Però disculpa'm aquesta llicència, que no la tenia prevista.
Gran moment el d'ahir, Jarque?
Sí, no, no, saps que no n'eres conscient?
No. No és conscient.
Després de dir-ho, hi ha com una paradinha, en plan, què ha passat aquí? M'he creuat?
Exacte. No, vaig bé, no vaig bé.
Et surt el talent per les orelles.
De veritat, és que em surt sol.
Ni ho intentes i et surt sol.
Sense voler-ho.
Sense voler-ho.
Sense pensar-ho.
També seria un bon nom de programa, sense voler-ho.
Passa que deies Barat.
Com a país, sí, no? Com a programa hauríem de debatre novament. Un
parell de voltes.
Ai, Déu meu. Va, que avui és 7 de setembre, segon dia d'activitat a les escoles catalanes, i el dia que els avis i àvies de casa nostra comencen a pair una mica que sí, que ara sí. Finalment, els han arribat les vacances. És per això que els volem dedicar al programa d'avui, i ho fem amb un missatge per l'esperança.
Avis i àvies de Catalunya, arrels de la nostra cultura, formadors professionals d'afecte i amor cociutadana i intrafamiliar, no esteu somiant. Sou lliures. Sortiu al carrer, ompliu les places i biblioteques, les piscines, ocupeu els bancs, que sempre seran vostres, renoveu les piles del comandament a distància i repreneu el plaer culpable de fer zàping de forma compulsiva. Llegiu, mengeu, dormiu, torneu a dormir, respireu. Avis i àvies de Catalunya, el món torna a ser vostre i a jornada completa.
Bravo!
Sort dels avis.
Missatge institucional, home.
Això i més.
Tot.
La marca em toca, eh? Sí.
Ho dius per experiència. Doncs sí, als nostres, a les nostres àvies, als nostres avis, dediquem avui aquest quart programa de la temporada. Dit això, ara sí, comencem el Fabricació Pròpia.
Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Bé, Va, que passaran moltes coses en aquest dijous 7 de setembre. Us hem preparat un Fabricació Pròpia, com sempre, farcit de continguts fets a mida, continguts de quilòmetre zero, socials i d'actualitat, això sí, sense oblidar l'humor. D'aquí res, repassarem, com cada dia, l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. I també us volem explicar que l'endemà del primer dia d'escola volem saber més sobre el repte de l'intel·ligència artificial a les aules. En parlarem amb en Miquel Àngel Prats, mestre i doctor en pedagogia a Blanquerna. A més, també parlarem amb els arquitectes de la Biblioteca Gabriel García Márquez, la millor biblioteca pública del món. Són l'Helena Hortas i el Guillermo Sevillano, de l'estudi Suma Arquitectura. Fa poc menys d'un mes, aquesta biblioteca va ser guardonada amb aquesta preuada distinció. També, per cert, parlarem amb la seva directora, la Neus Castellano. Un dia en què també parlarem de totes les novetats que porten avui les revistes del Cor, i ho farem amb l'estrena d'una secció, doncs, del Cor, amb el periodista i també expert en televisió, Jaume Borja. Parlarem de la mort de Maria Jiménez, també de la Campos, que avui ocupen totes les portades, o també de les ruptures més sonades d'aquest estiu. I a les 5, avui, alerta, Candela.
Què?
Primera pacient a la Chaise Longue. Oh. I ara voldreu saber qui és,
home, per
no?
Favor. Per favor.
Poder ser.
Valdria, qui ve? No?
Doncs mira, mira, millor que miris, que escoltis aquesta veu.
Olla Choplero, Capranova. Cuatro fallos en cuatro ejercicios. Eso es complicadísimo. Se le ha quedado el aro. Si es que siempre pasa algo, de verdad.
Banda sonora de la gimnàstica rítmica d'aquest país.
És o no?
S'ho sabia tot. Jo crec que els jutges l'escoltaven amb ella a l'hora de valorar.
Sí, i després, què ha dicho la Paloma? Habéis puesto la televisión a ver qué ha dicho, pues puntuemos.
Per valorar l'equip. No us passava això que estàveu per casa, teníeu la tele encesa i de cop i volta passàveu per allà al davant i només escoltar la seva veu ja et feies, no? T'aturaves i dius,
això m'interessa.
Era molt radiofònic. Vull dir, tu la senties i ja ubicaves el que estaven fent independentment de mirar-la o no.
I magnètica, t'hi quedaves enganxada.
Totalment. Si una cosa que no m'ha interessat mai massa, i he sentit aquesta veu i dir, calla.
Ara m'interessa.
Sí. Jo crec que hagués fet futbol i ara m'agradaria més el futbol del que m'agrada.
Doncs em sembla que jo no està gaire temps, ja, perquè ja avui s'asseu al nostre canapé una de les veus més estimades de l'esport espanyol, que just aquesta setmana ha posat punt i final a la seva carrera professional. Paloma del Río serà amb nosaltres. Això serà a les 5 de la tarda. Amb ella repassarem doncs, la seva trajectòria i també li preguntarem sobre el Carrubiales. I per acabar el programa... Ai, per acabar el programa... Per acabar el programa avui a 6:15, us puc dir l'hora exacta, per ser més concreta. Toni García Ramón i Santi Jiménez també són Fabricació Pròpia. Ells dos ens acompanyaran els dijous per acabar d'apuntar el programa. El sentit de la secció Candela, doncs mira, ens explicaran cada setmana notícies que no són més que senyals, clars senyals...
Senyals de què?
Que el món s'acaba en 2 dies. Avui, 8 minuts que passen de 3:15 de la tarda, avui encetem la realitat paral·lela, Marta Jarque.
Sí.
Ep, amb bones notícies pel cinema fet a casa nostra.
Sí, a primera hora del matí es coneixien els 3 títols preseleccionats, això sí, per representar a Espanya els Premis Òscar, que recordem se celebren el 10 de març al Dolby Theater de Los Angeles. Són 20.000 espècies de abejas, Cerrar los ojos i La sociedad de la nieve del director barceloní Juan Antonio Bayona.
Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó?
Quin patir.
Quina baixada.
Quin patir. Sí. Aquesta gent, una pel·lícula que recordem, recrea l'accident aèric el 13 d'octubre del 1972, va obligar els supervivents a viure 72 hores aïllats als Andes en condicions extremes. 72 dies, eh? Ho he dit bé?
Sí, ah. Sí.
Ara sí.
Jo he dit entre 72 hores.
Tant de bo. Me'ls hagués agradat amb ells.
M'he quedat una mica penjada pensant, bueno, potser tampoc.
No n'hi havia per tant.
No n'hi havia per tant.
Jo no t'aguanto ni mitja hora allà.
Això no val per fer una pel·li. Si són 72 hores...
Ja t'ho vull veure, jo.
72 dies, sí. No.
Res a fer.
Però 72 hores, clar.
No les aguantem ni tu ni jo ni ningú aquí mateix.
Se n'adona per una pel·li. Són 72 dies.
Sí.
72 dies. El Carlos Bayona, col·laborador del programa, membre de l'equip de la Sociedad de la Nieve i germà de J. Bayona, ens explica com ha rebut doncs, ell i tot l'equip aquesta notícia.
Hola, Fabricació Pròpia. Estem molt contents. Hem passat aquesta preselecció de 3 pel·lícules per ser triats de cara a la representació espanyola a l'Acadèmia de Hollywood per rebre el Premi Òscar i estem supercontents perquè hi havia pel·lícules boníssimes que s'han quedat fora i només poden passar 3 i la nostra ha estat una d'elles. Així que estem supercontents.
Escolta, jo ja veig el Bayona.
Home.
Quin dels dos?
El nostre.
Ah.
Que és el bo.
Els Bayones. Sempre seran nostres, podríem dir. Com els carrers, exacte.
Com els carrers.
Bé, demà parlarem amb ell, perquè serà
l'estacció. Mira, és que jo anava a dir, només pel fred que devien passar gravant aquesta pel·li, perquè suposo que no devien anar als Andes, em sembla que ho van gravar per aquí, a Espanya.
Sí, Molina,
però sí. Només pel fred que devien passar durant el rodatge, ja es mereixen...
Home,
un premi.
Un premi.
Tots els Oscars.
Un premi.
Doncs en parlarem amb ell, amb el Carlos Bayona, que seran nosaltres estrenant secció cada divendres, que ve demà divendres, parlarem de música i també d'aquesta pel·lícula, de la Sociedad de la Nieve. Desitgem tota la sort del món, però els 3 preseleccionats, en especial, una altra vegada més, l'equip de la Sociedad de la Nieve.
Va,
Marta, que seguim amb una troballa... Ah, això sí, alta mar.
Sí, i no es tracta... Atenció, això, eh? No es tracta d'una nova espècie marina. Parlem d'un home que han detingut quan intentava creuar l'oceà Atlàntic en una roda de hàmster inflable. A veure, estem parlant d'una autèntica
gesta...
Sí, i ara ho intentaré... Desgranem-ho entre tots. Estem parlant d'una autèntica gesta, primer per la distància que el protagonista de la història intentava recórrer. A veure, volia creuar l'Atlàntic des de Florida fins a Anglaterra, que són 9.000 quilòmetres, que ja amb avió són hores, ja es fa llarg.
Anava a dir, 72 hores, no?
Ja amb avió, estareu d'acord amb mi, aquests vols es fan molt llargs.
Sí,
imagineu-vos a bord d'una roda de hàmster inflable que tu, a més, ets dins i has d'anar corrent.
Però tamany humà, entenc.
Sí, esclar.
Clar,
si fos de hàmster encara seria més complicat. Passem a descriure la roda de hàmster gegant, sí, aquest inflable transatlàntic d'última generació que va idear el Ray Bellucci per la seva cita amb l'èpica que, com ja us dèiem, finalment va fer aigües. A veure, és com una pilota de platja gegant, transparent i buida pel mig. Per avançar, el Ray, que per cert té 44 anys, havia de córrer dins la roda com si fos un rosegador.
Home.
Us imagineu?
Sí.
Sobre l'aigua.
Sí. Imaginar-m'ho, m'ho imagino ara.
El problema, clar, si en algun moment va caure l'aigua, tornar-te a posar a sobre i que allò agafi embranzida, això ja és...
Corria sobre l'aigua.
Sí, clar, exacte.
Sí,
clar, a dins d'aquesta roda...
Clar, i a més no devia portar cap motoret ni res, vull dir,
no,
per l'atracció humana de les seves cames.
És possible governar aquesta mena d'embarcació.
És si que no podia anar bé per enlloc.
No, perquè al final t'ofegues també, perquè estàs allà tancat.
Malament.
No?
El que es preveia... El que ell preveia...
És que és un drama. Però,
no.
Vull dir, en riu-te'n del Titanic,
Clar,
el senyor Hamstiu.
Molt més difícil, això.
Aquest home... No està bé, deu tenir algun problema que hauria de resoldre, perquè és que, a més, ho ha intentat altres vegades.
No és la primera vegada.
No.
Ell va ideant gadgets, que ja us portaré un altre dia, perquè és que era tan surrealista que he hagut d'estriar una mica entre el que us portava i el que deixava una mica el tinter. El que es preveia una plàcida travessia, el que ell preveia, personalment ho veia claríssim, es va desinflar, com dèiem, a uns 100 quilòmetres mar endins, que ja és... Ja és lluny.
Quilòmetres és d'aquí, a Vigo.
Ja és lluny, però, esclar, tenint en compte que has de recórrer 9.000 quilòmetres, això és... No havia sortit pràcticament de la platja. La Guàrdia Costera dels Estats Units el va enxampar i, evidentment, a veure, estava incorrent aquest un delicte i durant dies, això m'ha fet molta gràcia, la policia va intentar que l'intrèpid aventurer pugés a una embarcació segura. És a dir, imagineu-vos l'escenari, aquest home corrent com un hàmster
que no era segur.
I la policia en paral·lel perseguint-lo, dient-li, noi, puja, deixa't estar de tonteries, torna a terra ferma.
Però quan tu ja t'has embarcat amb una empresa així, no? Que vols creuar a l'Atlàntic fins al final. Vull dir, no t'atura la policia ni t'atura ningú. Només un tauró si se't jala
a l'inflable aquest. Han de baixar a buscar-te. I en què és el guapo que baixa allà al mig a buscar-te i et puja el barc.
I para les rodes, fareu això, fareu màquines. Deixa'm dir que va molt bé, Candela, que em diguis això, perquè el Rai va amenaçar, és a dir, ell anava en sèrio.
No, clar.
5 quilòmetres.
Va amenaçar els policies de treure's la vida amb ganivets que ell ja duia, com si fos el cocodrilo d'Andí.
Anava alertat, ja.
I fins i tot una bomba que assegurava que ell duia a bord per si el detenien. Per tant, un mariner previngut...
Per la pirateria, no sé.
No feu aquestes coses.
No.
Màxim, aquests dònuts que a vegades es veuen a la platja inflables, això si voleu, però molt de compte també perquè a vegades amb l'efecte de l'aire comencen a endins i no hi ha manera de tornar. En fi, que sapigueu que està detingut i d'aquí uns dies el procés.
Tranquils.
Sí, totalment.
Marta, vols acabar amb un nou programa que ens transporta directament a una realitat paral·lela, dius?
Sí, seguim en xoc, després de llegir l'anunci de la nova producció de Minoria Absoluta, que es podrà veure pel canal digital 3CAT. Es tracta d'Epic Nails, un talent show català que busca el millor estilista d'ungles.
La Rosalía. Que jo sé que nascú per ser milionària. Ai. Si plogués sense anar els bitllets pels aires.
A veure, qui s'anima? Qui s'anima?
Servidor.
Sí?
En absolut.
Estilista d'ungles, eh?
A mi no m'acostis res d'això, que...
Ens queda molt lluny, això.
Necessito més informació.
Sí.
Estilista d'ungles de les mans.
Clar, a veure.
Suposo.
Però com va?
No està clar.
Per guió dels peus, m'atreviria.
Com va aquest programa, Jarque?
A veure, deixa'm dir que és una moda, aviam, per començar, que va popularitzar la cantant de Sant Esteve Sarrovires, que portava aquella mena d'ungles infinites.
I que ja no les porta, eh?
És veritat.
Vull dir, ella ho va popularitzar...
I després se'n va desentendre,
després
això evidentment no té cap
vosaltres.
Sentit.
És impossible de...
No es pot viure així. Imagina't ser el Rai Balucci amb aquelles ungles, per exemple,
no
creuant...
No hagués necessitat les pistoles i els ganivets ni l'exclusiu.
No, però si patines i caus et desinfles l'embarcació i
per això t'ho dic, que podia atacar amb aquelles ungles.
És que no són coses pràctiques, vull dir, no pots anar pel món amb aquestes ungles, però sí que és veritat que pots anar doncs, a 3CAT, perquè mira, potser t'agafen i guanyes un premi.
Però de què ve el programa en si? Jarque.
8 concursants.
Sí?
Raga, estilistes amateurs i semiprofessionals.
16 mans.
Que competiran per convertir-se en el millor estilista d'ungles i guanyar un premi valorat, atenció, en 15.000 euros per impulsar la seva carrera professional. Per tant, això és una cosa que interessa.
Sí, home, i tant, 15.000 euros.
I és que necessiten... Jo he vist...
Quan n'hi has tret la retenció, tampoc te'n queden tants, eh?
No, és que per la serra elèctrica no sé si et dona, 15.000 euros. Estem parlant d'ungles llargues, que és com... Doncs això és com...
Sí. Com la Diagonal o la Meridiana.
Sí, és llarguíssim. És llarguíssim. Avui nosaltres, per conèixer més de prop aquest món, que, com dèiem, ens queda tan lluny, hem volgut parlar amb una experta en la matèria, que és la Violeta Lazu, responsable de l'Aurora Art Nail. No sé si hi heu anat, personalment.
No, potser no, però a veure...
Mira, li hem preguntat, en primer lloc, per quin és l'últim crit en la matèria. És a dir, què es porta? Perquè si algun oient ara ens està escoltant
això
i diu, mira,
bé.
A mi em faria gràcia iniciar-me en aquest món del nail art, què m'hi haig de fer, els dits? Es diu això.
Son las uñas metalizadas. Lo más vendido y más de tendencia...
Metalizades?
Metalizados. Mm. Que això deu voler dir com amb una mica de... Que
de
brillin,
metall.
Una mica...
Com els cotxes, no? Com
efecte.
El color dels cotxes.
Pintura metalitzada.
Exacte, sí. Com si fos el càrter de... del cotxe.
El càrter de Colòmbia.
A les ungles.
Ah,
no ho sé, no ho sé. Escolta, és que com que no hi entenc, jo me la crec.
No,
és que no
ho
podem posar en dubte. També, a veure, clar, com que no en sabem res, n'hem preguntat més coses, com per exemple el preu, què costa això, perquè aquesta gent, clar, això fa virgueries, vull dir, són autèntiques...
obres d'art.
Total. Sí. Això, clar, deu costar diners, a veure, són cares?
Lo diseño que se realiza en format 3D, empezando con las más sencillas de las flores hasta el punto alto, dibujos de niños...
Això mai m'ha inquietat molt.
Però escolta, això és com aquell llibre diminut que ens deies tu, Marta, no? El dilluns. Això és com poden dibuixar aquelles
coses. Però a veure, un moment, estem parlant de dibujos de niños, és a dir, que fan nens petitons a la ungla, o dibuixos animats, per dir-ho així, jo què sé.
O que t'hi posen dibuixos fets per un nen.
No, jo diria que són dibuixos petits, saps? Molt petits, molt petits.
Menuts. Però de, què vol dir dibujos de niños? Dibuixos animats?
De nens, no ho sé.
O el dibuix d'un nen, no. de la meva filla.
Un nadó.
Dibuixa'm la meva filla a les
ungles. Hauríem d'especificar.
Sí, sí. És que jo crec que aquests temes, vull dir, no es poden deixar així oberts.
Són molt elevats.
No. En qualsevol cas, que sapigueu, la, més, la que us costarà menys diners és la, el disseny d'una flor, que això sí que és veritat que és més corrent. I si ja voleu marcar una mica més allò de caché... Sí. Dibujos de niños, és el que heu de demanar, és dibujos el que us costarà més calés, però el que lluireu més. Clar, també l'hem preguntat, com que nosaltres no ho sabem, quins aspectes creu que hauria de valorar el jurat d'aquest talent show?
Clar.
És a dir, què és l'important?
Com es jutja?
Molt bona pel disseny. Molt bona pregunta.
Pues los diseños que ser más posible, limpias y más claras, y que se ve como un formato, decimos, de 3D. Aparte 3D. De la limpieza correcta, y la técnica correcta de preparar las uñas.
3D, eh? Ho ha tornat a dir.
Aquesta és la clau.
Sí. És a dir, que la figura 3D. Que tu facis, ja sigui de, de flores o dibujos de niños, ha de ser en 3D molt polit. També la neteja i la tècnica.
Però un moment, en 3D vol dir que tingui relleu?
Sí, clar, sí, clar, sí, clar,
sí,
clar.
Sí.
Vols dir que no fan servir impressores 3D i aquests no fan
res? I ja està, no?
Sí, sí.
Amb una impressora tot és perfecte.
Oh, s'ha de saber també d'imprimir en 3D. Tampoc ho sap fer tothom,
Primer l'has de tenir, que això també val una pasta rufa.
En qualsevol cas, la Violeta Lazo jo crec que ens ha respost a molts dubtes, molts però ens n'ha generat molts de nous. Per tant, estarem atents a aquest nou talent show, que com diem, càstings oberts. Per tant, si els nostres oients doncs, això els hi ha fet gràcia, que sapigueu doncs, això que teniu la possibilitat de guanyar 15.000 euros
no són pocs.
Amb la vostra tècnica d'ungles.
O sigui, tu t'agradaria fer-te aquestes ungles així?
Gens
ni mica.
No, perquè és que dona molts problemes al dia a dia.
Mira, només escriure el teclat de l'ordinador costa, sí, ja costa.
Moltíssima precisió.
Aixugar-te el cul, coses molt més mundanes i quotidianes, ha de ser perillós.
Agafar el tot.
Agafar tot. És un problema.
Bé,
qualsevol
gràcies.
Cosa es converteix en un problema.
Realitat paral·lela de la Harke. Va, 9 minuts i ens situem al punt de les 3.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Va, que tenim a l'Uri que ja no pot més, que no s'ho pot treure del cap, per molt que ho intenti. I avui ens porta, com sempre, doncs, un tuit, una notícia, una cançó o bé una reflexió.
Ai, ai.
Ja està, no era per si estàveu dormits o el que sigui, és com un despertador, perquè estigueu alerta.
Jo m'hi quedo, jo ja.
Estic atrapadíssima. Esteu escoltant la fabricació pròpia.
Crec que és el segon dia que em sona a mi. El moment en què em toca parlar...
Això vol dir alguna cosa?
Sí, no, i està fonamentat, també t'ho diré.
Sí, jo estava dormint, jo sí que he aprofitat aquesta transició per fer un cop de cap.
Uns microsons.
Sí, ja està. M'ha anat molt bé.
Què no et pots treure del cap?
Mira, des del dilluns no em puc treure del cap una cançó que va posar a la Candela. Ja, no sé si us heu fixat el dia, però per preparar això m'he mirat dues vegades a Barcelona en moments diferents de la història i he plorat.
Sí, jo t'he dit que has anat a buscar uns clínics.
Però un moment, no, el Barcelona, el videoclip, no? De Freddie Mercury.
Videoclip, has dit la paraula adequada, ara en parlem.
Però què et feia plorar? Perquè tu tens aquest punt romàntic, una mica melancòlic.
És síndrome d'Estendal pur. M'ha passat diverses vegades en concerts, que no puc suportar la bellesa fins al punt que ploro.
T'emociones. Però com a músic això és un problema.
Sí, perquè vaig plorant pels puestos. És agafar la guitarra, afinar-la i ja...
T'apassiona. I que va, tornem amb això, que no et pots treure del cap.
Avui em trobo no amb una ni amb dues, sinó amb tres notícies relacionades amb un dels meus ídols, que evidentment és Freddie Mercury, perquè avui fa exactament 35 anys...
Caram.
Que l'Oba d'en Fred i la Montserrat Caballé van interpretar aquesta meravella davant de les fonts de Montjuïc. Segons la notícia del portal BTV, era el segon cop que la cantaven junts. La primera vegada havia estat a Eivissa, la discoteca
Q. Eivissa? Amb
sí,
una discoteca?
Ah, sí, no ho sabia,
la Caballé, eh?
Disco Q.
La Q, sí, home.
Q, escrit amb K. Sí.
Devien anar al privat,
lletra U.
Per això, no?
Home. És un mega festival que es va fer l'any 87, sí. Que hi havia Spandau Ballet, Duran.
Spandau Ballet.
Aquest gènere vuitantero.
Caram.
Aquesta va ser la primera vegada. I la segona, aquí les fonts de Montjuïc. I és una cançó que mai van tornar a cantar...
Plegats.
Doncs els hi va sortir molt bé,
Jo haig de dir que m'he mirat les dues cançons, els dos vídeos, videoclips, i és playback.
Ah, sí,
És playback descarat.
És igual, però no, se'ls hi perdona tant, tant perquè sí, saps sí, que sí. És autèntic en el fons.
Ara m'has deixat...
No, ah, Mercè, no hi havia ni micros.
Jo que m'ho creia.
Hi ha, uns coristes que canten amb la veu de Freddie Mercury, igual et dic que és impossible.
Val.
I el certificat...
Però no sabia que hi havia el vídeo, o sigui que a Eivissa també... I això també es pot veure,
Es pot veure, es pot veure i plorareu. Plorareu, ja us ho dic ara.
Doncs ho provem, això és, a veure si plorem.
Una altra notícia. Just avui al mateix portal ens informa de la proposta de l'alcalde Jaume Collboni, gran fan de Queen, es veu?
Mira com li seto.
De batejar un carrer o plaça amb els noms de la soprano i el líder del grup britànic.
Això està bé.
Teòricament, a la plaça de les Glòries, que això riem potser una mica tard, però bueno, mai és tard.
No sé si ja es cau, perquè la plaça de les Glòries sempre són problemes,
sí,
obres, soroll...
Se la carregaran d'aquí 4 dies, no?
Potser ho ha fet pel nom, no? Perquè són belles Glòries.
Bravo.
Calla,
també.
Sí, potser.
I per si això no fos prou, l'Agència Catalana de Notícies destaca que la casa de subhastes
Sotheby's.
No hauria de ser Sotheby's? No sé com es diu això.
Sotheby's.
Com seria? Sotheby's.
Sotheby's.
Veu de britànica de certa edat.
De Fletcher.
Ho has fet molt bé.
Sotheby's.
Hauries de parlar sempre així.
Sempre així.
I fer la realitat paral·lela. Podríem repetir la realitat paral·lela?
Jessica Fletcher.
Demà ens ho plantegem.
Sí, 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 però podríem començar la realitat paral·lela.
És que m'he sorprès jo.
Escolta,
d'on has tret aquesta
veu? No ho sé.
És que... De la Fletcher. S'ha escrit un crimen, ja t'ho dic ara.
A veure, no, és que jo estic inquietada. Necessito sentir-te a l'inici de la teva secció.
Llegeix-ho.
No, és que no em tornarà a sortir ja. És que no, si no era jo qui parlava.
Està sortint.
Ah, també? Ai, que m'estic transformant.
En la Fletcher.
S'ha pres alguna cosa, escolta.
És que em venen com ganes de plorar.
Ara m'has deixat impressionada amb aquesta
veu. No, que segueix el... Feu-me parlar, l'Uri.
Torna a dir per última vegada, Hark, per penúltima vegada.
Sucedís!
Continuem.
Bueno, doncs la casa de subhastes que ha mencionat la Marta...
Ha posat
a la venda una col·lecció de 200 lots amb més de 1.500 objectes personals de Freddie Mercury, que recordem que va morir l'any 91 als 45 anys. Voleu saber de què estem parlant? De què contenen aquests lots?
Sí, clar.
Vestits que va portar durant l'actuació a Montserrat Caballé, es veu que en va portar varis. Joies, cartes autografiades, instruments i pintures propietat de l'artista i, atenció, el manuscrit de la cançó Barcelona. Segons declaracions del regidor d'Esports David Escudé, l'Ajuntament licitarà per obtenir el manuscrit de l'obra, que parteix d'un preu de sortida de 18.000 euros.
18.000 euros?
Preu de sortida.
Però això no ho trobo car,
Jo no ho trobo bé.
Directament,
Candela.
No, a veure. Amb diner públic no es paga això. Ens ho han de regalar directament, perquè aquesta parella artística la coneixem i es van unir per Barcelona, per les nostres Olimpiades, i ens ho han de regalar. I si no...
És propietat de Barcelona.
I és patrimoni.
Com es diu la cançó? Es diu Barcelona.
Exacte.
Es diu Sant Fost de Can Centelles.
Però si no li haurien de regalar Sant Fost de Can Centelles.
Exacte, i no hi hauria cap mena de debat.
Justícia.
Tot i així, a Barcelona, calculat que som 1.660.435 ciutadans, jo crec que si posem un auret per barba,
això ens
ho enduem de
calaix. És l'Lola Flores?
És un Lola Flores?
És un Lola Flores de l'època, no?
La meva proposta és que al futur carrer o plaça, si hi ha un semàfor, i soni l'himne cada vegada que es posi verd. Que es pategui.
La gent no passaria. La gent no passaria, es quedaria extasiada.
Què passaries amb el plateret perquè posessin l'auret?
Pues mira, ho podem fer a partir d'ara.
Hi hauria un representant. L'Uri ho faria,
I la Marta al costat dient...
Saps que és una mica ara on entres és Harry Potter, no?
O sigui, és una mica
inspiració.
No ho vulguis saber.
I Fletcher. Feu-me cas, Jessica Fletcher.
Dóna pas a publicitat, Harke.
A publicitat?
Però és que no, com ho faries?
Amb la teva iaia.
Sotheby's!
Publicitat i tornem.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
La gent es fixa molt en l'aspecte. L'aspecte físic
tot
és el primer que et crida,
clar,
no?
Clar.
De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, la ràdio il·lustrada. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Ja tornem a estar aquí. La penúltima hora de l'actualitat també té una cita cada dia aquí al Fabricació Pròpia. Puntualment, com ja sabeu, a les 3 del migdia, minut avall, minut amunt, segon avall, segon amunt, connectarem amb una de les nostres corresponsalies repartides, com ja sabeu, per tot el territori català. Perquè, com dèiem, ens expliquin de primera mà quins han estat els temes més comentats de la jornada. A aquesta hora podem dir que ja podem connectar amb la farmàcia Ventura del barri de Sant Antoni de Barcelona. Des d'allà ens informa aquesta hora la farmacèutica Francis Santalla. Última hora des de la farmàcia Ventura. Francis, què tal? Bona tarda.
Hola, bon dia. Bueno, bona tarda, bona tarda.
Bona tarda, Francis. Ja. Quin ha estat el tema més recurrent del dia?
Doncs mira, aquest és un tema recurrent de fa molts dies i en tenim dos de recurrents des de fa dos. Un és la tornada de la Covid, que tothom em
diu
perquè torna
a escola.
I nosaltres doncs, ho veiem perquè es venen més tests d'antígens que fa unes setmanes enrere. Mm. I l'altre tema és el contents que estan els pares de que els nens hagin tornat a l'escola. Els pares i els avis, eh?
Francis, jo crec que has fet diana amb els dos temes estrella d'aquest dijous, eh?
Sí, sí. Avui, ahir a la tarda ja...
Ja es notava, no? Ja es notava aquest ambient festiu.
Però clar, els nens encara era poca cosa. Avui ja estan feliços de que els deixen allà tot el dia fins a les 5 i poden descansar una miqueta.
Escolta, mitja de refredats aquest dijous?
Perdona?
La mitja de refredats d'aquest dijous que us han...
Refredats? No, mira, ara hi ha poquets de refredats. Vull dir que no en venen molts amb refredats. Això vindrà d'aquí un mes o així, començaran a venir. Ara ja et dic, el que hi ha és torna un altre cop la onada de Covid.
Clar.
I els refredats que venen van acompanyats normalment amb un test. I és el que parla la gent, perquè la gent ho està veient, veus més gent amb mascareta a la farmàcia.
A la farmàcia, dins de l'establiment, clar.
Alguns entren, encara no són conscients de que si creuen que poden tenir Covid, doncs el més aconsellable és que es posin una mascareta, però alguns sí que ho fan. I ja et dic, fa unes 3 setmanes que encara dura això i suposo que ara quan vingui ja una miqueta més el fred encara anirà repuntant una mica.
Clar, que encara anirà més, no, Francis? Però de moment vosaltres ja esteu notant que la gent està una mica més preocupada, ja no sigui només pel fet de posar-te la mascareta a l'entrar.
Està més relaxada, ja no és la preocupació. La gent està més relaxada, la veritat és que, vinc a buscar un test perquè si tinc Covid, doncs, ja ho passem.
Va,
hem vist que
això està bé.
Passa una mica més lleu,
sí.
Excepte doncs, alguna gent que li pot afectar, igual que li afecta també la grip, però la gent està bastant més relaxada de...
Amb més tranquil·litat, no?, diguéssim,
sí.
Que s'encara, diguéssim.
Ho hem incorporat a la rutina, podríem dir.
Doncs escolta, Francis, ja per acabar aquesta connexió, des de la farmàcia Ventura, acabem amb la previsió del temps i el trànsit.
Doncs mira, aquí a Sant Antoni, ni un sol núvol, totalment assolejat, amb una miqueta de vent. I, s'està força bé.
El trànsit de gent avui ha estat productiu?
Mira, el trànsit, nosaltres tenim aquí dos tipus de trànsit, el dels cotxes, que és fluid en aquests moments, i els de les persones, perquè estem just a la ronda de Sant Antoni i hi ha molta afluència de gent. Ara, a aquesta hora, doncs, no tanta, però d'aquí una horeta això és pitjor que les Rambles.
Francis Santalla, farmacèutica de la farmàcia Ventura. Un plaer, que vagi molt bé. Bona tarda.
Igualment. Vinga, adéu.
A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Vinga, va, ara que ja coneixíem l'altra actualitat d'aquest dijous, només ens queda repassar les notícies vintage de la Candela Figueres. Avui viatgem al 7 de setembre. De quin any, Candela?
De 1899, a 4 mesos del canvi de segle, de deixar el número de 9 i començar el segle XX. Era dijous, com avui. Aquell dia la cosa anava d'escriptura, però no tant de puño i letra, sinó d'impremta, perquè el diari La Vanguardia considerava necessari recordar quan i on es van imprimir els primers llibres de la història de l'Estat espanyol. No sé si ho sabíeu, els primers es van publicar a Barcelona i a Saragossa. Jo quan a mi em diuen Barcelona i Saragossa sempre penso en Lleida, doncs es devia publicar a Lleida, allà al mig, però no ho sé.
Aquí distant.
Un llibre es publica en un sol lloc, no fotis. Però bé, l'any sí, quadra, el 1475. Després, el segon llibre es va publicar a Sevilla, el 1476, i el tercer a Salamanca, el 1480. La notícia no especifica quin era el primer llibre, de què tractava, però Google sí, ho he buscat. I el primer de tots els llibres, aquest, el de 1475, que es va publicar a Barcelona i Saragossa, i per mi a Lleida, exacte, portava per títol El Sinodal de Aguilafuente. Un nom d'allò més comercial, preciós, que enganxa, que ràpidament vol saber quin contingut porta entre les seves pàgines.
Qui és el bo de l'Àguila Fuente?
Vol
saber-ho.
Vol saber-ho
tot.
No sé, jo el vaig llegir i vaig haver de buscar el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola per conèixer el significat de tot. I se suposa que aquest llibre consistia en... Dic se suposa perquè jo no l'he arribat a veure i si no ho veig amb els meus propis ulls, tota notícia és
falsa.
I tampoc
l'has llegit, no?
No, però m'he informat. No em vulguis aquest mal. Era un conjunt d'actes i de documents d'una espècie de reunió convocada pels bisbes en aquest petit poble de Segòvia, que té unes 500 persones, i en aquell temps potser només n'hi havia 30, i era més aviat legislatiu, tot aquests documents que comportava. Vull dir, no us penseu que perquè estigués convocat per bisbes fos religiosa la cosa. En fi, com us deia, el llibre que tothom vol tenir al costat, a la tauleta de nit a casa.
Jo pensava, mira, el títol potser no et convida, però potser no, la trama sí que és més fresca.
I què?
Tampoc m'acaba de convèncer.
Ara, segur que si es venés a...
Això ja ho canvia tot.
Potser ho petaria.
Ho canvia tot.
Les curiositats sobre llibres i impremta no acabaven aquí. L'article continua explicant que el llibre més petit que es coneixia fins al moment mesurava 10 mil·límetres d'alt... Ep. Per 6 d'ample i tenia 208 pàgines de 10 línies cadascuna.
Ja sortim d'allà mateix.
No, no podem. Jo el que no entenc és com algú va comptar les 208 pàgines de 10 línies cadascuna, amb una cosa tan miniatura. I el diari més gran del món, per contra, es deia The Illuminated Quadruple Constellation, perquè devia ser gran com es diu ara, com l'atmosfera, com el cel, la constel·lació sencera, els planetes, i mesurava 2,5 metres de llarg i 1,82 m d'alt.
Caram!
Aquí, jo no sé vosaltres, però aquest diari és més gran que el meu llit de matrimoni.
Home, allò quan tens fred, t'agafes la pàgina d'esports.
T'emboliques?
I anar-hi. Has de dormir com un soc.
I qui havia de passar les pàgines havia de ser musculman.
Però què són aquests llibres? Que no trobaven el terme mig.
No sé, però...
Entre un mil·límetre i 2 metres.
Clar, han hagut de passar 200 anys perquè trobessin la mida justa.
Això és prova i error.
Els llibres que són més pràctics de llegir.
També diré que l'Amazones va començar a desforestar-se a partir d'aquest llibre.
Home!
Bé, el mateix braç que necessitaves per girar aquestes pàgines de llibre és el que necessitaves per moure la bandera de la que parla aquesta altra notícia. A Efectivament, estem parlant d'una bandera americana i sota el títol La bandera más grande del mundo...
Ai, que raro.
El diari, els americans tot ho han de fer...
El més gran del món.
De fet, com els seus paisatges, que són tan grans que no et caben dins d'una
fotografia.
Com ho faria
això, la Harker, Candela? La bandera?
No ho sé.
És que és impossible.
És aquell moment, no?
Ara parla la Candela.
M'agrada que... Fugint d'estudi, eh?
Fugint del tot, però és que igualment diries... Com t'ho diria? Et diria, Sotheby's. No tindria res a veure amb la bandera, perquè de moment és com en Pingu, només té una paraula clau.
Sí. És un personatge...
És que el Pingu...
Bueno, okay.
Que només té una paraula.
És com el Pingu.
El mateix.
Però esperem que al llarg de la...
L'idioma centra només en una paraula.
Però en anglès.
Fàcil d'aprendre aquest idioma.
Mira, ho has fet perfecte, Uri.
És que era molt fan del Pingu.
Boníssim.
Sempre que m'ha de fer el Pingu.
Fa fantàstic. Però bueno, esperem que al llarg de la temporada...
Molt bé. De l'equip, eh?
I que la Marta al llarg de la temporada us vagi sumant paraules
en aquest idioma.
Sí, que no sabem ni què és. Bé, doncs, com es deia, sota el títol La bandera més gran del món, el diari explicava que dels Estats Units, com no podia ser d'una altra manera, arribava la bandera que Miss Josefina Mulford, que era una americana de bé de l'estat de New Jersey, acabava de regalar la seva pàtria en memòria de la campanya hispanoamericana. La bandera que en aquells moments estava exposada a Nova York estava causant furor i estupefacció a parts iguals entre els neoyorquins per les seves mides, perquè mesurava 30 metres de longitud per 18,90 mil·límetres d'amplada. Jo crec que aquí es va confondre el diari, perquè si no seria una bandera cinturó.
M'agrada molt aquesta teoria.
Jo crec que es van... He buscat el diari de l'endemà, no havia fet de rates, però
no
clar,
té cap sentit, aquestes mides.
No té cap sentit.
30 metres és donar moltes voltes a la cintura, eh?
Moltes. Però bé, potser la fe de rates se'n van adonar més tard,
clar.
6 o 7 dies després, i la van posar, i jo, ja no m'hi estan llegint tots els diaris de l'època. Però passarem per alt, perquè l'article sí que continua donant més mesures desmesurades, valgui la redundància, de la bandera de la senyora Mulford. Diu, el campo azul que lleva las estrellas de la Confederación tiene 12 metros cuadrados, que això és més gran que la meva habitació, i cada una de les estrelles té un diàmetre de 82 centímetres i per confeccionar-la s'han donat 325.000 puntades.
Ostres,
una...
tu.
Però 325.000 per un motiu.
Ja.
Perquè era un per cada soldat que va formar part d'aquesta campanya hispanoamericana.
Que ben trobat.
A mi m'agradaria saber que, per exemple, ara algú que estigués trucant a la senyora Mulford li digués, és que no van ser 325.000 soldats, senyora.
Sí, van ser menys.
Imagina't.
Van ser menys. Ves de despuntant ara la bandera. Ves la més petita.
Ves desfent.
Mira, que no sigui aquest el motiu de l'amplada.
Potser sí.
Ui, amor, molta gent, farem 30 per 30. No, que són...
Ho hem de deixar aquí.
Retalla. I d'Amèrica tornem a Espanya, perquè el diari publicava una xifra hiperimportant, la del cens de població.
Entre flores, fandanguillo y alegría nació mi España, la tierra del amor.
Solo Dios. Tenim la Mercè Aixecà de ballar aquí a Pablo Escobar. A Pablo Escobar, no, a Manolo Escobar.
De narco Pablo. A cantant.
És que Pablo. És l'última sèrie que
has vist.
Perfecte,
I què, t'ha agradat o no?
A mi sí. A més, a mi em va fer spoiler perquè no sabia la història de Pablo Escobar. Que és molt trist.
Molt trist.
De veritat, el meu cosí, que és molt més jove que jo, però molt més jove, em diu, no saps això, Candela? I dic, doncs no, perquè no és un terreny...
Hi ha tanta gent al món que tampoc pots conèixer tothom. No,
és impossible.
Les històries de tothom.
Bé, després m'he documentat, i si voleu un dia us explico el capítol dels narcohipopòtams de Pablo Escobar, però ara anem amb el Manolo.
Aquí ja ens has picat, la curiositat.
He fet un bon ganxo, ni Telecinco, això. Bé, el que us explicava, el cens de població d'aquell any, que ja no me'n recordo de l'any que us estava parlant.
1899.
Gràcies, Marta, sempre aquí.
Jo estic al cas.
El diari es veu que va comptar totes les persones. Bé, el diari no. El responsable. I deia que era un trabajo muy completo y detallado porque en él se comprenden las 49 provincias y las posesiones españolas de África, marcándose por ayuntamientos la población de hecho y derecho. Suposo que hi havia ajuntaments que no eren hechos y derechos,
no.
Ni havien de hechos y derechos.
Encara els estaven per fer, encara.
Sí, s'havia de remarcar.
Com ara, les pedanies i els... Exacte, les pedanies és que no. Bé, sabríeu dir-me quina població hi havia l'any 1897? I dic 1897 perquè el cens era del 97, tot i que s'estava publicant el 1899, perquè portava tanta feina a comptar persones.
Home, clar, si ho havien d'escriure un llibre de 2 metres, clar, això porta temps.
Pots deixar la malla.
Els números.
Us dono opcions de població.
Ai, concurso.
Sí, concurso. A, 47 milions.
Sí.
B, 29 milions.
Sí.
C, 18 milions de 9 milions.
Això és com un guió. Com un tipus test.
És tipus test.
Va, pensem.
Penseu que si s'equivoqueu, us trec un punt, també.
Com si fos abans.
No portem cap.
És igual. Ah, però això és com els punts de contingut.
Exacte.
Ah, jo dic la B.
La B, 29 milions.
M'encanta la Harky. La B.
És que no hi mirant ni la xifra.
És el número.
M'agrada.
Perquè no hi ha
posa-li la B.
No, perquè no he donat la S. Va, és broma.
De què?
De Sotheby's. Vinga, Mercè.
Va, posa'm una A.
Posa'm una A, 47 sí. milions, eh?
No, però això... Espera,
està
no,
està clar que no ho has pensat, perquè és la població
sí, no,
que hi ha ara...
Fem-ho bé. Ara m'he precipitat.
No, menys un punt, Mercè.
No, home, no, per favor, doneu una altra oportunitat.
La C.
Segona oportunitat.
La C, 18 milions. I segona oportunitat, Mercè. Mira, soc bona persona.
Mira, per no repetir-me amb la Hart, que ha dit la B, jo diré els 9 milions. Però per que
no,
hi hagi més...
Això és molt poca gent, eh?
No, Harke, perquè, mira, perquè guanyis, tu, què vols?
Doncs no guanya ni la Harke, ni la Mercè amb les seves dues opcions.
Ai.
Guanya l'Uri.
Ai, Uri! Home.
18 milions, 89.500 habitants. La província que tenia menys habitants era Àlaba, i la que tenia més habitants, Barcelona.
Ap!
Ja hi havia
84.698 habitants, que és gairebé el que...
Som els mateixos.
Gentrificació.
Tinc temps per una notícia més, o ho deixem?
Sí, sisplau, endavant,
sí? Vinga, va, doncs anem al barri de Sants, us sembla?
Ai,
perquè estaven molt emprenyats.
Vinga, va.
M'enamoren els timadors que fan mil trampes i semblen senyors. Són tan hàbils.
Sí, abans teníem ballant la Mercè, ara tenim ballant la Marta amb la Núria Feliu.
Anem jugant, eh?
Anem jugant.
A la pista
Uri,
de ball.
Després et toca tu, eh?
No tinc més cançons. Ja.
Bueno, demà.
És la última notícia del diari d'aquell dia que explicava que el comercio en general i tots els particulares d'aquella barriada, perquè aleshores, antes Sants encara no tenia l'estatus de poble hecho y derecho, no tenia ajuntament. Ah, no, al contrari, el tenia. Ara l'ha perdut.
Però és curiós, Candela, això, perquè també hi havia molta gent a Barcelona. Si era, no, la població... Devien estar més un sobre l'altre, perquè, clar, on els posaven?
No sé, jo he entès clar. Que ha passat una mica com la bandera d'abans, que s'han equivocat la gent.
Ball de xifres.
La policia, una cosa, els organitzadors d'una altra. Bé, el comerç i en general estaven sumament disgustados per la incorrecta forma en què allí se reparte el correo. S'estranya que passando todos los trenes de correos per aquella zona, perquè, òbviament, l'estació de Sants ja existia,
sempre hi ha estat.
No pueda, como se hacía antes, perquè abans se feia, quedar la correspondencia en dicha localidad.
Sí, que abans es feia i de sobte es deixa de fer.
A tu t'arriba un tren amb tot el correu, de sobte et deix d'arribar el tren del correu, se'n va cap a Barcelona i tots els comerciants de Sants se n'havien d'anar cap a Barcelona a buscar les seves cartes.
Això no té cap sentit.
Una cosa indignant, perquè els comerciants, que eren autònoms, i la vida d'autònoms era tan xunga abans com ara, no es pot perdre ni un minut anant a buscar correspondència, que en total és la multa que t'han posat per anar una mica ràpid per la carretera de Sants.
I compte, perquè clar, abans s'envia... Tot anava per carta, eh? Avui no, avui no, si mires, no, aquest problema seria menor, això. Però abans tot era
per cartes, tot correus.
Bé, doncs ja us he actualitzat del tot el que passava aquell 7 de setembre de 1899.
Doncs vinga, ja ens hem actualitzat del tot. Deixeu-me dir una cosa, perquè tinc un WhatsApp de la Sirrita, de la Maria Sierra Rodríguez, que abans l'Uri ens parlava que avui fa exactament 35 anys que Freddie Mercury i Montserrat Caballé van interpretar la meravella de cançó a Barcelona. I la Sirrita, clar, ens comenta això mateix, que Freddie ja no podia cantar al Barcelona perquè ja havia declarat que estava malalt i no es va atrevir ell mateix a cantar en directe. Per això, d'aquí el playback,
clar,
que dèiem.
De fet, en Freddie,
perquè si no, el Freddie, la seva veu és
ningú
única.
Ningú dubta de la potència de veu i la qualitat de veu de Freddie Mercury, tot i que els últims anys ja havia tingut problemes.
Sí.
No per la malaltia, sinó perquè era un home que vivia una mica al límit. I segons quins concerts li havien de donar medicació perquè no arribava.
Uh-huh. Bueno, d'aquí, doncs això, que dubtejàvem una mica del tema del playback. Va, que ara sí, tornem a marxar publicitat i a la tornada, Marta, en qui fa una digestió
doncs
avui?
Mira, no deixem la música perquè parlarem amb l'Adrià Vila, mandolina i cantant del Poni Pissador.
Ràdio Estel.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
anunciar que passen d'un quart de quatre de la tarda. Estava escoltant el Fabricació Pròpia. Atenció, canvi en el servei tècnic. Ara mateix a les tecles de so hi tenim a Paula Moreno. Paula, bona tarda. Diu bona tarda, sabia bona tarda.
Sí, sí, sí.
A veure, avui hem conegut l'anunci d'una gira internacional que, sincerament, no ens esperàvem, eh?
No, estem acostumats a tenir alguns músics catalans, com per exemple la Rosalia, girant, fent gires, Mercè, per tot el món. Però avui ens ha cridat l'atenció que un grup Pony Pissador, no, que normalment estem acostumats a veure'ls a concerts doncs, més petits, anunciï una gira, atenció, per Austràlia. El Pony Pissador és un grup de 5 joves de Barcelona amb un estil, diguem-ho així, particular,
sí,
divertidíssim, que barreja estils folk, molt, celtes i tradicionals, això sí, de tot el món. Tenen un directe que és espectacular, juguen moltíssim amb el públic i l'humor, i les bromes també, ells les saben allò que és tan divertit que les intercalen amb el públic. Si et sembla, Mercè, fem un tastet de com sonen els ponis pisadors, va. Where are my boots? My noggin, noggin boots. They're all gone for beer and tobacco. For the heels they are worn out and the toes are kicked about and the soles are looking out for better weather. Això és The Longest... bé, aquest és el seu últim disc, The Longest Pony. Ja ho sentiu, que canten en anglès. De fet, serà la primera vegada que visiten Austràlia, però ja han actuat a països com els Estats Units, Canadà, Anglaterra, Alemanya, Bèlgica i els Països Baixos.
Doncs
per tant, el que pot semblar... Exacte, uns músics, per dir-ho així, de més de proximitat, la veritat és que són músics internacionalíssims. I avui hem volgut convidar a un membre del Pony Pissador perquè ens expliqui com creen aquesta fanbase internacional i també perquè ens expliqui com han aconseguit doncs, elaborar, crear aquesta gira tan lluny de casa, estem parlant d'Austràlia. Adrià Vila, mandolina i cantant del Pony Pissador, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, com anem?
Bona tarda, Adrià.
Doncs molt bé, ara estàvem parlant, ens ha cridat moltíssim l'atenció, també ho publicàveu ahir per xarxes, doncs aquesta gira espectacular que fareu per Austràlia. A veure, com és això? Com es fan contactes a l'altra punta del món? Com s'organitza una gira?
Doncs mira...
Sí, ostres, mira, Adrià.
No sé si és Austràlia, eh?
Sí, doncs molt probablement. A veure si t'escoltem una mica amb dificultat, Adrià. Fem una cosa, escoltem una mica més del Pony Pissador i tornem a trucar a l'Adrià. Va, pregunta-li on estava l'Adrià.
Exacte, Adrià. No sé si ja estàs a Austràlia, que hem perdut la connexió, o encara et trobes per Barcelona.
Estem a Barcelona. Em sentiu bé, ara?
Perfecte,
Adrià. Perfecte. Clar, et preguntàvem això, a veure com s'organitza, perquè ho repassàvem ara, tots els països on heu fet gira. Estats Units, Canadà, Anglaterra, Alemanya, Bèlgica, Holanda, ara també els Estats... Austràlia. Com s'organitza una gira a l'altra punta del món?
Bueno, doncs aquesta gira té història, perquè va començar tot a pre-Covid. O sigui, havíem d'anar abans del Covid i llavors pues, va venir el Covid, evidentment, i no hi vam poder anar. Però bàsicament surt d'aquest gènere musical que ens agrada tant a nosaltres, que són els xixantis, que és aquesta mena de, per fer-ho com fàcil, habanera anglesa, cançons habaneres angleses, que té un circuit internacional, pues, això, bastant ampli. A tots els països de parla anglesa, sobretot, i sobretot països colonials, tenen festivals de xantis com nosaltres podem tenir a la cantada de Baneres de Palafrugell, per dir-ho d'alguna manera.
Clar, però a veure, escoltant la vostra música, sí que és veritat, tu ara dius de Baneres, és música superanimada, superdivertida, i dèiem, una de les característiques dels vostres concerts és això, aquesta interacció amb el públic. No sé si en funció dels països que visiteu us adapteu al seu idioma, perquè, clar, la gent us ha d'entendre.
Sí. Sí. Bueno, per sort, els que es parlen anglès és bastant més fàcil. De fet, ens va fer gràcia un dia que vam anar a Euskadi a tocar. Estic més còmodes parlant l'anglès que en castellà.
Ah, carai.
De dir unes catalanades tota l'estona, que era per posar-se les mans al cap, eh?
No sé si hi ha països, ara que tu deies, que hi ha aquest circuit de xantis a nivell internacional, no sé si hi ha països que ho rebin millor, d'altres públics que siguin més complicats, o tothom us és molt proper quan viatgeu.
General.
Sembla que tornem a tenir dificultats per parlar amb l'Adrià Vila, mandoliner i cantant del Pony Pissador, que ens estava explicant una mica doncs, les interioritats d'aquestes gires, d'aquest grup de xantis, doncs, que viatgen per tot el món amb la seva música, ara ho dèiem, que vindria a ser com unes habaneres, però en anglès, i sembla que l'hem recuperat, Adrià.
Torno a estar aquí.
Escolta, apareixes i desapareixes, eh? No sé si això els concerts també ho feu una mica. Com ens hem d'imaginar els concerts del Pony Pissador?
Oh, doncs molt dinàmics. Pues no us imagineu venir abans. Ara, de fet, aquí, abans de marxar a Austràlia, en tenim un parell, en tenim una pie a Montornès del Vallès, que us hi convidem a tots i a totes.
Ah, molt bé.
A passar. També s'ha de dir que en internacionals, poques vegades duen el format que es veu aquí a Catalunya. El format que es veu aquí a Catalunya és molt... Tenim els Pols Esprensils Quartet, que són uns músics excel·lents que ens acompanyen tocant la bateria, el contrabaix i el teclat, i un equip tècnic espectacular. Quan viatgem per les antípodes del món, a vegades es fa difícil a nivell econòmic portar tot aquest equip.
Ens deies, recordem, perquè també bé, ens parlaves de que encara no marxeu a Austràlia. De fet, el divendres de la setmana que ve sereu a Montornès del Vallès. No sé, el 30 de setembre vosaltres feu l'últim concert a Austràlia d'aquesta gira que us durà doncs, fins a les antípodes. No sé si us animaríeu a principis d'octubre aquest estudi doncs, a venir a visitar-nos amb la resta de la banda i conèixer una mica més de prop el Xanti.
Home, i tant.
Sí, doncs us convidem a Ràdio Estel, perquè no, a nosaltres ens agraden molt les habaneres, però la veritat és que el Xanti, hem anat a concerts del Pony Pissador, però el Xanti en directe guanya molt i segur que als nostres oients també els hi fa molta il·lusió.
I tant, i tant. Si us convideu, nosaltres vindrem.
Perfecte, doncs, escolta, Adrià, moltíssima sort, que vagi molt bé aquesta gira per Austràlia, que ahir coneixíem a través de Twitter, mandoliner i cantant del Pony Pissador. Per cert, quan viatgeu per Austràlia, que, o aquests països, també venen catalans, us venen catalans a trobar els concerts per sentir-se una mica més a prop de casa?
Doncs, sorprenentment, sí, hi ha... però quan estem per Europa... i que ens han vingut més una vegada catalans, o fins i tot, crec que no recordo malament, als Països Baixos es van venir inclús els de l'ambaixada espanyola, en plan, van veure un home en castellà i van dir, opa, anem a veure qui són aquesta gent.
Fantàstic. Doncs, Adrià Vila, moltíssimes gràcies, que vagi molt, molt bé la gira. Ho seguirem de prop i ens veiem aviat aquí als estudis de Ràdio Estel. Gràcies.
Ens veiem a la tornada.
Bona tarda. Like a skittle, alley, hall and drag, bullies, hall and drag. Haul and drag, speeding down the straight of Dover. Haul and drag.
Ràdio Estel. L'11 de setembre neix Ànima Estel, un nou canal online amb una variada programació social i religiosa les 24 hores del dia. Emissions històriques, la litúrgia de les hores, espais d'actualitat eclesial, música i molt més. Podràs sintonitzar Ànima Estel a qualsevol hora des de radioestel.cat i a l'aplicació Ràdio Estel Oficial.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal, unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal, demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Un minut i seran 4:45. Tot seguit aquí el Fabricació Pròpia. Anem forts, eh?
No,
és quina potència.
Això és el Pony Pissador, que... l'Adrià, que ens ha transmès aquesta energia.
Avui no sé què hem dinat, Harker. Tu has dinat,
per no, jo sí que sé què he dinat. Res.
Res. A veure, us ho hem dit aquesta setmana, però és que val molt, molt la pena. Demà divendres, Vall de Núria celebra la festivitat de la Mare de Déu de Núria, un dels dies més importants de la Vall. Us esperen a la Vall de Núria. Amb què, Harker?
Doncs, però moltíssimes, moltíssimes activitats. Mira, per començar, un concert a l'església, la missa popular solemne i també la processó de les Núries, que, Mercè, com ja és tradició, doncs, suporten el pes de la Mare de Déu a les seves espatlles fins a l'ermita de Sant Gil. Una diada, Mercè, replena d'actes i que reflecteix el sentit aquest tradicional i de devoció d'aquesta festivitat.
Si us en recordeu, si ho vau seguir, el Fabricació Pròpia d'ahir vam entrevistar la Ruth Bové i ens explicava justament des de la Vall de Núria que és una passada veure aquesta processó amb totes les Núries que cada any s'hi doncs, anaven sumant noves Núries, diguéssim, doncs, que volen estar presents en aquesta festivitat de la Mare de Déu de Núria, justament a la Vall de Núria. Clar, si voleu saber més informació, teniu tan fàcil, només heu d'entrar a valldenuria.cat.
No s'han de perdre les tradicions.
Mai, mai. I a més, també està molt bé que ens ho explicava ahir la Ruth, és que dius, ostres, que tinc el cotxe al taller, és que no tinc a ningú que em pugui acompanyar. No pateixis, perquè si tu entres a valldenuria.cat, allà tu ja et pots reservar el teu bitllet pel cremallera.
Perfecte.
I et situa, doncs,
a més,
a la
demà,
Vall de Núria.
Mercè, es veu que farà molt bo.
Ep, doncs cap amunt.
Els que ens hem de quedar a la ciutat patirem calor, per tant, aprofiteu, aneu fins a la Vall de Núria perquè tindreu sol i estareu fresquets i, a més, us ho passareu molt bé i serà molt emocionant.
Vinga, doncs demà 8 de setembre, ja saps, has d'anar a la Vall de Núria a viure la festivitat de la Mare de Déu. A on? Va, ja ho saps, la Vall de Núria.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Va, que seguim avançant en la Fabricació Pròpia. Avui volem explorar el fascinant món de la intel·ligència artificial. Una tecnologia que està canviant la forma en què vivim, treballem i interactuem amb la tecnologia. Volem saber com està remodelant el nostre futur i les implicacions que té en la nostra societat. Per aconseguir-ho, parlarem amb experts i professionals destacats en el camp de la intel·ligència artificial per entendre millor els desafiaments i les oportunitats que ens brinda aquesta tecnologia. També discutirem les implicacions socials i ètiques, incloent-hi qüestions sobre la privadesa de les dades i la presa de decisions automatitzada. Així que, sense més preàmbuls, comencem a explorar el món apassionant de la intel·ligència artificial. Ep, un moment. Para màquines, Paula. Clar, a veure, aquesta introducció a l'entrevista que acabo de fer podria haver estat escrita per mi o per qualsevol dels redactors de Fabricació Pròpia. Però és que no ha estat així. L'ha escrit el ChatGPT, un dels xats d'intel·ligència artificial més populars i, de moment, dels més utilitzats. Clar, és veritat que té alguns defectes, és una introducció, podríem dir, si l'heu seguit fil per randa, massa llarga, per ser de ràdio, no presenta els convidats d'avui, i no se centra en com afecta la intel·ligència artificial en l'educació, que és on volem posar el focus avui a la Fabricació Pròpia. Però per la resta planteja preguntes i reptes interessants sobre l'arribada d'aquesta nova eina que ja està destinada a canviar el món. Anem a parlar de tot plegat amb el Miquel Àngel Prats, mestre, psicopedagog i doctor en pedagogia per la Facultat de l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Miquel Àngel Prats, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Miquel Àngel, benvingut a la Fabricació Pròpia, per cert. Com ha anat l'estiu, Miquel Àngel?
Moltes gràcies, molt bé, la veritat és que molt bé. Ara molta mandreta a l'hora de començar.
Molta mandra. Sí. Costa, els inicis. Però després, quan ja li agafes el punt, diguéssim, no? ja circules millor. Escolta, Miquel Àngel...
La veritat és que sí.
Tu estàs sorprès de com la intel·ligència artificial ha presentat aquesta entrevista? O sigui, la primera part, m'estaves escoltant, no? Que
sí,
aquestes frases tan llargues, però que al mateix temps, o sigui, podria colar perfectament.
Aviam, d'entrada et podria dir, ara gairebé després d'un cert temps ja costa una mica de que bona part d'aquestes eines em sorprenguin ja. Però sí, certament és sorprenent. És sorprenent perquè tenen un cert grau de verosimilitud molt gran i de versemblança molt elevat i, per tant, ens pot arribar a semblar que gairebé, en comptes de que hi hagi una intel·ligència artificial, gairebé hi ha com una mena de singularitat al darrere, no? És a dir, com alguna cosa molt especial amb la qual gairebé estàs parlant, no? Però no, en el fons hi ha algoritmes, hi ha estadística i hi ha matemàtica pura, al darrere de tot aquest entrellat de la intel·ligència artificial, i gairebé diria que és generativa, perquè probablement hauríem de fer aquest matís, no? Que és que en aquest cas, el ChatGPT no deixa de ser intel·ligència artificial generativa. Vol dir que és capaç de conversar, de parlar i, per tant, de generar i construir textos, com, en aquest cas, doncs, semblant al llenguatge del processament humà.
No, jo estic... És que estic... Continuo meravellada. Jo entenc, Miquel Àngel, que tu ja estàs acostumat, clar, però com a societat, creus que estàvem preparats per això?
Mira, jo et podria dir que no. El que passa és que ja feia un cert temps que se n'estava parlant, d'aquest tema en el sector tecnològic, ja, sobretot des de l'àmbit de la enginyeria, ja es feia molt de temps que feien alguns avanços al voltant d'aquest tema. Sobretot, clar, el mateix ChatGPT fa servir un motor que es diu GPT-3, el 3.5. Doncs els anteriors avanços de GPT-2 ja eren molt, molt, molt interessants al respecte. Jo vaig tenir l'oportunitat concretament de treballar 8 mesos abans de que sortís per la Puríssima de l'any passat, i llavors treballàvem en un entorn que era beta, i l'entorn beta ja realment era molt espectacular. Ja podies veure realment un entorn de conversa, un entorn de generació de contingut realment, doncs, molt, molt, molt sorprenent. Molt sorprenent. Per tant, jo gairebé diria que estem amb un fenomen i que no pas una moda, ja d'entrada ja ho voldria dir, perquè molt semblant, molta gent podria dir, bueno, això és una moda,
no?
No, estem molt equivocats si ens pensem que això és una moda. Jo podria dir que això és un fenomen semblant al que va ser l'aparició d'internet.
Mira, és molt bon aquest exemple, no? O sigui, l'entrada d'internet, per exemple, a les aules, no, Miquel Àngel? Que va suposar un canvi de paradigma importantíssim.
Efectivament, no? Perquè va democratitzar o va començar a democratitzar el que podia ser l'accés, en aquest cas, al coneixement, no? En aquest cas, a les fonts d'informació, no? Ara, en aquests moments, probablement el que començarem a tenir, si més no a les aules, és un alumne més amb moltes capacitats, no? Un alumne més. Tenim un alumne més a l'aula.
Sí.
Que el podem utilitzar com a copilot. I jo gairebé, no només a l'aula, sinó també en el teu costat, no? I això vol dir que el tens com a assistent, com a ajudant i com a fins i tot tutor personal, no? O assistent personal. El que succeeix és que cal molta, molta, molta formació i cal molta, molta, molta assistència per començar a entendre, en primer lloc, què és aquest fenomen de la intel·ligència artificial, i en segon lloc, com ens hem de referir, com ens hem de relacionar amb les intel·ligències artificials. Perquè, la veritat sigui dita, tot això demana un cert entrenament, perquè les intel·ligències artificials se'ls ha de parlar d'una determinada manera.
Mira, jo et vull demanar,
com ens hem de relacionar, com ha de ser aquesta relació. És molt interessant el que estàs dient, però, per tant, pel que ens has dit fins ara, Miquel Àngel, l'hem de veure com una oportunitat, no pas com una amenaça, no? Que
al principi... Sí, efectivament. Aquesta és una mica la idea. Jo voldria, sobretot, destacar que aquest fenomen que estem vivint en aquests moments és molt interessant perquè, en el fons, no deixa de ser veure, sobretot, grans oportunitats, però sobretot també destacar perills i riscos, i sobretot algunes limitacions. Grans oportunitats, home, doncs perquè són eines que ens poden ajudar, sobretot, fixem-nos en l'àmbit de l'educació, sí, a treure'ns feina mecànica, feina burocràtica. Fixem-nos, fa poc, em penso que un diari destacat nostre d'aquí al país feia veure que gairebé un bon tant per cent, diguéssim, de la tasca directiva se l'enduia la burocràcia. I, home, que interessant que puguem desplaçar bona part d'aquestes tasques burocràtiques a la intel·ligència artificial perquè nosaltres puguem dedicar el que ens és més singular de la nostra relació educativa, que és la personalització, per tant, poder estar amb les criatures, i, per tant, la relació humana, diguéssim, donar-ho a les persones, no? Per tant, benvinguda sigui la intel·ligència artificial.
En aquest sentit.
Clar, no? Deixa'm que et posi un exemple.
Vinga, va.
Deixa'm que et posi un exemple. Benvinguda sigui la intel·ligència artificial si em permet que jo li pugui dir que em faci el calendari de les classes del màster en comptes de que jo hagi d'estar, per dir-ho de manera, dos o tres hores,
sí,
com un esclau, haver de mirar-me papers amunt i avall. No sé si m'explico.
Totalment.
No sé si m'explico.
O sigui, et dona agilitat, val? No? O sigui, et treu...
Clar.
És aquest temps
clar. Exacte. I jo aquest temps de dos o tres hores m'estimo més amb una tutoria personal.
Per tant, guanyes en tracte humà, directe.
Exacte. Aquí és on anem. Per tant, benvinguda sigui la intel·ligència artificial en el moment que em desplaça aquelles tasques que poden ser mecàniques, que poden ser automatitzables, perquè jo pugui dedicar aquella part més relacional, més humana, més creativa, més d'acompanyament a les persones. Per tant, home, per això ho veig una gran oportunitat, sincerament,
Per tant,
jo ho plantejo d'aquesta forma.
Doncs ens ho plantejarem des d'aquest punt de vista, com una oportunitat, aquesta intel·ligència artificial, i abans ens deies, Miquel Àngel, és que la clau podria ser saber com relacionar-nos amb aquesta intel·ligència artificial. Com hauria de ser aquesta relació?
Clar, fixem-nos. Bona part d'aquestes eines treballen a partir del que nosaltres anomenem els prompts. Els prompts són les preguntes, són la manera en com li preguntem. Sobretot les que són generatives. Les intel·ligències artificials generatives són aquelles que tu els hi demanes, els hi escrius una pregunta, li fas una pregunta i ella et respon a partir d'un text. Clar, a pregunta senzilla, resposta senzilla. Per tant, la idea seria començar a pensar com construeixes el prompt, com construeixes la pregunta. D'acord?
D'acord.
Deixa'm que et posi un exemple. Si jo he fet una classe, per exemple, de literatura amb els meus alumnes de l'ESO, posem per cas ara que estem doncs, a inici de curs, per donar una mica d'idees també, diguéssim, a nivell didàctic. I de cop i volta doncs voldria utilitzar la intel·ligència artificial una mica per generar doncs, debat, etc. Jo li puc demanar a la intel·ligència artificial, digue-li en el ChatGPT, que simuli que sigui un dels autors de referència que hem estat treballant. Imaginem-nos que poguéssim entrevistar Lope de Vega o que poguéssim entrevistar a Quevedo o a Góngora. Home, això seria molt interessant, perquè després d'una classe que hem pogut treballar o hem pogut llegir a cadascun d'aquests literats, poguéssim fer-los una entrevista i després contrastar-ho amb el profe. Clar, com pots veure, una activitat d'aquest tipus és molt, molt, molt interessant.
I és molt enriquidor, no? Clar, totalment.
Clar. És com a... I qui et diu això? Clar, qui et diu això que poguessis entrevistar a Moisès, a Abraham, a Jesús...
Sí. És que és com un complement, diguéssim, no? Sí. És que, com ho estàs plantejant, Miquel Àngel, és com aquell complement que faltava, que m'agrada, no? Perquè li hem de perdre de mica en mica una mica aquesta por, no? Aquell sentiment d'amenaça que et deia, no? I treure-li, doncs, la part més operativa.
Clar, nosaltres ho plantegem, almenys ho estem plantejant, sobretot, com a copilot. Ho estem plantejant, ho parlem així, com a copilot. És a dir, com un ajudant, com un assistent en el que li demanes quan realment el necessites. I sobretot també ho estem plantejant com a primer esborrany. Com a primer esborrany. És a dir, la intel·ligència artificial t'ajuda a fer el primer esborrany. Vol dir que de no tenir... res amb un document en blanc a tenir una primera idea,
sí.
Home, és molt. I sobretot, què us he de dir, no? Els que us dediqueu, per exemple, en el món de la ràdio o en el món del periodisme, que a vegades t'enfrontes amb el full en blanc, no? Que li puguis demanar, escolta'm, aviam, dóna'm un índex del...
Clar. No, és, doncs, és com aquesta entradeta, que, per exemple, nosaltres hem fet la prova avui, i l'entradeta, a veure, sí que notaves algun algoritme que deies, no?, que potser ballava i que et feia sospitar que no ho havia fet una persona humana, però, clar, prou bé, no?, plantejava preguntes que estaven prou bé. Si et sembla, Miquel Àngel, clar, una altra part, diguéssim, d'aquesta intel·ligència artificial, deies que esteu treballant com amb aquest esborrany. Avui també m'agradaria preguntar-te si el professorat està prou format i preparat per implantar-la, no?, de forma correcta. Aquesta és una altra.
No, d'entrada no. Val. D'entrada estem fent cursos, estem fent formacions, estem fent, sobretot, doncs, moltes sensibilitzacions, perquè, en primer lloc, cal que el professorat també comprengui el fenomen de tot això, perquè hi ha moltes derivades. Moltes derivades, què vol dir? Home, al darrere d'aquestes intel·ligències artificials, com et deia abans, hi ha algoritmes. I darrere dels algoritmes hi ha intencionalitat. Clar. O sigui, la tecnologia no és neutra. I, per tant, sempre busca al darrere una gran intencionalitat. I la intencionalitat són les dades. D'acord? És a dir, què li preguntem? És a dir, ara seré una mica, diguéssim, cruel, però vés a saber si darrere de ChatGPT hi ha, doncs, tots els WeTransfers que hem estat treballant i utilitzant des de que es va crear. Sabem que el WeTransfer és aquesta eina que hem estat, doncs, enviant arxius de manera gratuïta, no?
Sí.
Clar, clar. Doncs de manera gratuïta no hi ha res gratis a internet, sinó que, és clar, qui s'ho queda, això? Qui hi ha al darrere? Et poso un altre exemple. Fa ben bé aproximadament uns mesos va aparèixer una aplicació que a tots ens va fer molta gràcia, ens va agradar molt, que era aquella aplicació que pel mòbil podia simular-te, et feia com una mena de simulació, com series tu si tinguessis 85 o 90 anys.
Tens tota la raó. Sí, que et feia envellir, no? Exacte.
Ah, exacte, que et feia envellir. I a tots ens va fer molta gràcia, perquè vam dir, ai, veiem com serem.
Va, ho provo. Ai!
Clar, clar. Què estava passant? Estava passant una cosa molt divertida, que tots, sense voler, o volent, millor dit, vam cedir la nostra cara, perquè hi hagués alguna màquina al darrere que pogués anar entrenant cares que estaven geolocalitzades. És a dir, estàvem fent que hi hagués una màquina, allò que anomenem alimentem a la bèstia, no?, al darrere, que pogués dir, mira, les cares que s'estan portant des de Barcelona són aquestes, perquè, clar, quan tu envies una cara, l'estàs també geolocalitzant. Vol dir, si l'estem enviant des d'aquí a Barcelona, doncs tu l'estàs enviant des de Barcelona. Si l'estàs enviant des de Londres, l'estàs enviant des de Londres. Per tant, la màquina comença a aprendre com és una cara de determinat lloc del món. M'explico?
T'expliques.
Perquè aquestes màquines el que fan, sobretot, és aprendre a partir d'entrenament, el que s'anomena machine learning, d'acord? És a dir, és gràcies a que hi ha molt d'entrenament, gràcies a que hi ha moltes cares, que poden aprendre com és una cara. I, per tant, doncs, anem cedint gratuïtament molta informació i, per tant, moltes dades. Llavors, hem d'anar molt en compte amb tot això.
Clar, perquè...
Hem d'anar molt en compte.
Si et sembla, Miquel Àngel, després en parlem, perquè és molt interessant, a veure si ens dona temps, a nivell de seguretat, no? En què ens hem de preocupar? Com tu bé deies, qui hi ha darrere, no?, d'aquestes apps, o on van les nostres dades? Però és que avui també volíem, si m'ho permets, fer una aturada. Abans et preguntava, no?, de com el professorat havia encarat aquesta integració, no?, de la intel·ligència artificial, doncs per formar el nou professorat en l'àmbit digital i en els nous reptes, concretament el Col·legi Montserrat de Barcelona ha volgut fer una passa endavant oferint a tots els docents un curs. Mira, en parlem amb la Mar Sánchez Izuel, ella és religiosa missionera de Natzaret i directora titular del Cor Montserrat de Barcelona. Molt bona tarda.
Bona tarda i molt de gust de poder compartir amb vosaltres la conversa.
Moltes gràcies, Mar. Escolta, ahir vau arrencar el curs escolar, primera pregunta gairebé obligatòria. Com va anar?
Doncs mira, amb molta il·lusió, i la feina important d'ahir era mirar els ulls als alumnes que venien. Per tant, allò de dir regal fet i curs començat, la veritat que amb molta il·lusió.
No, això és molt interessant el que dius, perquè, Miquel Àngel, el que mai hem de perdre és aquest acte, aquest gest de mirar-nos als ulls, eh? Que això ho anem deixant de banda.
Clar, clar, és que jo crec que és fonamental amb la nostra, i més ara, en la nostra tasca educativa, precisament no ha de perdre mai la relació, no?, el vincle, i per tant, doncs, la relació educativa, no?
Uh-huh. Mar, ara parlàvem dels reptes que ha d'afrontar l'educació amb la intel·ligència artificial sobre la taula, crec que ens estaves escoltant. Vosaltres, en aquest sentit, heu posat en marxa un curs de formació digital al professorat per fer front als reptes que planteja la intel·ligència artificial. Explica'ns una mica en què consisteix.
Doncs mira, molt de gust, perquè sempre hem considerat allò que va passant socialment i en el context en el qual hem d'educar com a força de canvi. I m'encanta que ara el Miquel Àngel feia servir la paraula oportunitat, o com en el seu moment es va integrar internet. Doncs ara estem en aquest altre moment, no? Dius, l'aparició de la intel·ligència artificial per nosaltres és una força de canvi. I l'esquema, l'estratègia perquè les persones no agafin por a això nou que ens ve és donar formació i fer conèixer com funciona això i, evidentment, doncs molt en la clau del que ja estàveu parlant, no? Com això pot ser un ajut, un suport per la meva tasca com a educador i poder no acabar jo pensant com una màquina, sinó a l'inrevés, no? La màquina que estigui al meu servei perquè mai dimiteixi jo de la tasca d'educadora.
Clar, Mar, vosaltres teniu alumnes des d'infantil fins a batxillerat.
Exacte.
Com es treballa l'aplicació de la intel·ligència artificial en cadascuna de les etapes? És a dir, és vàlida per totes les de l'educació?
Doncs a veure, hauríem de fer molts matisos, eh? Dius, vale, primer, com formem el professorat, quines necessitats tenen els diferents professors en cadascuna de les seves etapes. I, evidentment, hi ha un grau de maduresa, d'autonomia que l'alumne va guanyant, on cada vegada tu, com a educador, no?, o com a facilitador d'aprenentatge, et vas en retirant, i, clar, no serà la mateixa presència que pot tenir amb un infantil, amb una primària, amb una secundària, amb un batxillerat. Però sí que, per exemple, després d'aquesta formació que ja vam començar el curs passat a fer tota una sensibilització amb el professorat, quan va esclatar, no?, el xat GPT i què és això, primer entenem què és això, després a veure què podem fer com a eina, com una eina més o com un llenguatge més, no?, i com anem donant estratègies. I una cosa que veiem bàsica és... pues caldrà pensar quina política d'intel·ligència artificial hi ha a l'escola, hi ha en una secundària, hi ha en un batxillerat, perquè que jo no integri això a l'aula no vol dir que el meu alumne no faci ús de totes aquestes eines.
I els docents ho veuen amb bons ulls, aquesta irrupció de la intel·ligència artificial a les aules? O sigui, els costa adaptar-se o no?
Aquí a l'escola, la veritat que és que el projecte tecnològic d'alguna manera està pues, força incardinat des del 2007, que vam començar a introduir els dispositius 1x1, i evidentment pues, quan estàs entrenat, no, allò de dir, com et deia, no, com et comentava, força de canvi, forma't, implementa, reflexiona, torna-hi una altra vegada, també com a professor agafes una dinàmica. i les coses no t'espanten. Sí que hi veus la part de repte, perquè introduir una eina nova, un llenguatge nou, sempre suposarà deixar de fer alguna cosa. I això amb les persones és vital. Si a les persones ens agraden els canvis, el que no ens agrada és deixar el que ja em va bé.
Clar, això, aquesta és una altra. Miquel Àngel, estàs a favor,
això,
no?
I això, no, sense formació, no es pot fer.
No es pot fer, no? És el que diu la Mar, no, Miquel Àngel?
Totalment, és que és així. Jo crec que hi ha una qüestió que té molt a veure amb com som capaços de hibridar. I de hibridar vol dir una mica allò de adéu al que és adéu i al César al que és de César, no? És a dir, per tant, escolta'm, què és allò que a nosaltres, com a docents, ens fa més humans, més significatius, més... I la màquina, el que és a la màquina? Escolta'm, què és allò que jo puc desplaçar amb l'ajut i el suport dels ordinadors i de la tecnologia, que està molt bé, que no vol dir estar tot el dia penjat d'això, que no vol dir estar tot el dia penjat d'això, i, per tant, quin és el moment que la puc utilitzar i com la puc utilitzar, no? Però és que és clau. Entre altres coses, perquè aquests nanos d'avui dia necessiten que tinguin, en aquest cas, referents de bons exemples. És a dir, el que no podem fer és el cap a... És a dir, posar el cap sota l'ala, no? És a dir, el més fàcil a vegades és prohibir. I precisament el que no ens podem permetre és prohibir aquestes coses, perquè necessitem precisament donar referències, donar bons exemples, donar models, i per tant ens cal, bueno, doncs ens cal precisament això, no? És a dir, treballar-ho i donar marc, no?
Ens queden 5 minuts per arribar al punt de les 4. És molt interessant tot el que esteu explicant. M'agradaria plantejar-vos una qüestió als dos. Clar, hem parlat dels alumnes, hem parlat dels docents, però com ho porten els pares, no? Perquè la intel·ligència artificial també pot convertir-se en això, com ho deia el Miquel Àngel, no? aquest copilot, no? aquest aliat, en aquest cas dels pares i mares, a l'hora d'ajudar els seus fills en les tasques de l'escola. Com han de gestionar això els pares, no? Mar, heu parlat amb ells? Ho teniu previst?
Doncs mira, m'encanta que em facis aquesta pregunta, perquè per nosaltres és vital sumar les famílies en aquest procés d'aprenentatge i d'acompanyament dels fills. I aquesta dimensió digital no pot quedar al marge, ni pot quedar allò aleatori a la bona disposició. Vull dir, les famílies necessiten sentir-se acompanyats, necessiten rebre formació. Per nosaltres, en el nostre model educatiu, no?, que és el tripod learning, que li diem la poteta, no?, de la família, és vital, i per tant, evidentment, a partir de la setmana que ve, que comencem a fer la presentació de curs amb les grans línies d'acció, és allò de dir, escolta, família, quin pla digital dissenyaràs per casa? I això no pot ser circumstancial. Vull dir, això les famílies ho han de pensar i s'han de sentir acompanyades. I, evidentment, pues, si som comunitat d'aprenentatge, les famílies també han de poder venir a l'escola a aprendre què vol dir tot això d'intel·ligència artificial, què vol dir això de la enginyeria dels prompts, i a partir d'aquí pues seguir formant-nos i seguir creixent, que sempre serà el millor modelatge que podem establir pels infants.
Miquel Àngel.
Jo et diria, amb la mateixa línia, jo diria que primer els pares puguin també... O sigui, tot el que és el diàleg família-escola és clau, és fonamental, no? Per tant, que també les famílies comprenguin el fenomen, entenguin exactament en quin moment ens trobem, que també coneguin l'ecosistema informacional on es troben els seus fills i adolescents, no? I escolta'm, que explorin, perquè també és important que lògicament sàpiguen exactament quines són les eines que en aquests moments els seus fills, i no només els seus fills, sinó que ells també poden fer servir, no? Perquè, en el fons, escolta'm, els adults no només també som pares, sinó que també, precisament, doncs, ens trobem en diferents rols, no?
Per tant, bueno,
que puguin estar això al dia, no? Necessitem uns pares que sàpiguen i coneguin exactament quines són les eines, els recursos i els llenguatges que fan servir els seus fills, no?
Doncs, si et sembla, Miquel Àngel, res, continuarem amb tu pocs minuts, perquè ja estem a punt d'arribar al punt de les 4, però deixa'm acomiadar la Mar Sánchez Izuel, religiosa missionera de Natzaret i també directora titular del Col·legi Montserrat de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Mercè, i endavant amb la intel·ligència artificial.
Vinga, endavant. Gràcies, Mar.
Adéu. Gràcies.
Mira, com deia, 2 minuts, això sembla que també anem amb ChatGPT, perquè moltes vegades ja estàs, Miquel Àngel, que a la ràdio, no?, estaries hores parlant, però en el punt horari sí que han de saltar els butlletins informatius. Clar, és molt interessant el que deia, si reprenem el tema de la seguretat, no sé, per enllestir-ho, fins a quin punt ens hem de preocupar, sobretot a l'hora d'utilitzar aquesta intel·ligència artificial, Miquel Àngel, què ens diries?
Mira, jo diria anar molt en compte amb totes aquelles dades que nosaltres molt sovint acostumem a enviar amb aquestes eines, no? Així, per compartir aquests darrers minuts amb els oients que ara tot just doncs, també ens estan escoltant i que després doncs, vulguin fins i tot doncs, posar-se davant de l'ordinador, jo donaré 3 eines ara perquè puguem entrar i puguem assajar una mica la potència del que estem parlant. La primera seria una eina que es diu chatpdf.com, chatpdf.com, amb CH, chatpdf.com, on ens permet precisament això, poder parlar amb un PDF. Això, el que, fixeu-vos, la primera eina és arrossegar un document en PDF cap allà, cap a, en aquesta pàgina.
Correcte.
Llavors, aquesta pàgina el que fa és llegir-se el PDF en 3 segons i que tu després li puguis fer preguntes. Mm. I li puguis fer preguntes de tipus dona'm les idees principals, extreu-me el resum, etc. Clar, això és molt interessant. Per què? Perquè li pots enviar un document en anglès, en francès, en alemany, en suec, i li pots fer la pregunta en català i et respon en català. D'acord?
D'acord.
Clar, això és molt interessant per estudiar. Molt interessant. D'acord? Molt interessant.
Mira, fem una cosa, ara, Miquel Àngel.
Digues.
Ostres, arriba al punt de les 4. En parlem d'aquí una setmana, et sembla? I ens acabes de remarcar aquests 3 apunts que ens volies oferir, o no? Ara m'he quedat amb les ganes, veus? Però ja en parlarem properament, si et sembla. Miquel Àngel Prats, perfecte, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
Una abraçada.
Vinga, que fem una petita aturada. Ens posem el dia amb els principals titulars i tornem.